Bon dia. La prevenció és la clau per evitar els incendis a la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Esperem que no hi hagi cap mena de problema, no hi hauria de ser. Estem en una comarca que segurament el risc d'incendi cada vegada serà més important, però fins a dia d'avui no era dels riscos més destacats. Podem mirar les dades de les hectàrees cremades dels últims anys, però és veritat que és un tema que hem de treballar, hem d'estar atents i hem d'estar sobre i hem de planificar.
Acabem d'escoltar el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijoan, en declaracions a una llarga entrevista als micròfons d'aquesta casa de Ràdio Olot i també de Olot Televisió. Com ara escoltàvem, és una de les seves reflexions on, entre altres aspectes, ha explicat que no s'ha d'estar preocupat pel que fa incendis a la comarca, però sí en alerta per evitar uns incendis que, per fortuna, no han afectat a la Garrotxa en els últims anys. Diu que s'ha de treballar conjuntament amb els grans agents implicats i fer una tasca important de control, tenint en compte l'arribada de l'estiu i a les altes temperatures. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 20 d'abril de 2026.
El dia en 4 minuts.
Mor mossèn Salvador Batalla, lluitador incansable per les llibertats democràtiques. Batalla va rebre l'any passat la medalla Ciutat d'Olot, que atorga l'Ajuntament de la Ciutat. A les Planes d'Hostoles, l'Ajuntament vol convertir la Fira de Sant Jordi en una mostra multisectorial. Aquest cap de setmana ha portat una ocupació del 80% als hotels i gairebé un ple absolut als càmpings. Sales de Llierca i Montagut i Oix protagonitzen l'Alta Garrotxa en essència. És el 16è volum de la col·lecció Guies a Patrimonis Locals de la Diputació de Girona, que tracta del patrimoni cultural, arquitectònic, natural i històric de la zona. Sílvia Vilacova publica Entre fogons i pintures. En aquesta novel·la, l'autora posa de manifest els prejudicis existents en una relació de parella, sobretot quan la dona és més gran que l'home. En esports, la Unió Esportiva Olot suma un punt d'or contra el Barça Atlètic. L'equip de Roger Vidal es va refer d'un altre penal en contra i a la segona meitat va trobar la recompensa en forma de gol de Martí Soler. Ara, amb aquest empat, els olotins ara s'asseguren arribar a l'última jornada en zona de permanència, passi el que passi diumenge que ve a Reus. En hoquei patins, remuntada i reacció de l'hoquei Olot a Palafrugell. Els olotins van ser capaços d'aixecar dues vegades el marcador en contra i es van endur els 3 punts de la pista del segon classificat, on hi van guanyar per 2-3 aquest dissabte al vespre. I a la contraportada parlarem dels més de 700 participants en la 48a edició de l'Enverdissada. La marxa popular que s'ha dut a terme aquest diumenge ha comptat amb una distància de 20 quilòmetres, amb més de 900 metres de desnivell.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Les oficines de Correus de Catalunya gestionen aquest dilluns prop de 900 cites d'estrangeria. Els migrants agraeixen el procés de regularització, tot i les dificultats prèvies i la nombrosa documentació. SAIS assegura que el dispositiu extraordinari de regularització de migrants està absolutament dimensionat. La ministra denuncia les traves d'alguns ajuntaments i avisa que el procés tirarà endavant tot i els boicots. Bárcenas declara que va encarregar a un pres de Soto del Real destruir unes gravacions relacionades amb Mariano Rajoy. L'extresorer diu que el reclut tenia coneixements informàtics i que li va donar uns 4.000 euros per esborrar l'àudio. Barcelona comença a multar les motos mal aparcades en determinats punts de Sants Montjuïc. L'ordenança de circulació en vigor des del febrer prohibeix explícitament deixar-les a les voreres d'entorns escolars i centres hospitalaris i fixa multes de 50 i 100 euros. A la pàgina internacional, Brussel·les reitera el seu suport a Espanya per minimitzar l'impacte econòmic i social pels brots de malalties animals. El comissari europeu Oliver Barthelby diu que la Unió Europea té un sistema robust robust per contenir i erradicar les malalties. I als Estats Units capturen al Golf d'Oman un vaixell de càrrega iranià que intentava eludir el bloqueig. Segons Donald Trump, el president nord-americà afirma que estan revisant què transportava el buc.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Després de les tempestes d'aquest diumenge, abundants, realment fortes, amb llampegades bastant intenses al Ripollès, al Lluçanès, a Osona, a la Cerdanya, doncs molta humitat, bancs de boira abundants a primera hora, cap a la plana de Vic, Vic mateix, també Ripoll, boira alta, i bé, hi van caure fins a 55 litres per metre quadrat a Ribes de Freser, precipitacions al voltant dels 16 litres a Núria o també a Ulldeter. A Olot només 4 litres per metre quadrat en van caure 17 a Roda de Ter. Bé, la temperatura fresca però no ha arribat ni a glaçar, 3 graus de mínima a la Tosa a 2.500 metres d'altitud, 7-8 graus aproximadament tant a Vic com també Olot, Olost i a la Vall d'en Bas o Mieres, també 8 graus de temperatura mínima. Un dia marcat avui, aquest dilluns, per dues cares. Dia de sol, dia de 4 núvols prims, un cop s'aixequin les boires, i novament a la tarda, alerta de tempestes. Tempestes, aquestes tamborinades, que avui podran ser també intenses a comarques interiors, especialment Cerdanya, Ripollès, Lluçanès, Osona i Garrotxa. Poden caure més de 20-30 litres per metre quadrat en qüestió de mitja hora. La pluja s'anirà aproximant al llarg de la tarda. Aquestes pluges o tempestes seran sempre a partir de les 3-4 de la tarda. Poden començar ja al Pirineu i Prepirineu passades les 2 i ens acompanyaran fins al vespre baixant cap al prelitoral i fins i tot cap a la costa. Fins a la Costa Brava podria arribar a ploure en general de 5 a 20 litres per metre quadrat i no descartem una mica de calamar-se com va passar ahir a la Vall de Ribes o a Camprodon. Bé, situació demà també d'alguna tempesta de tarda, menys que no pas avui, i dimecres també algun ruixat al Pirineu, Prepirineu. Per tant, aquesta és la dinàmica, aquest temps amb dues cares, de matins assolellats, però tardes amb tamborinades.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 20 d'abril de 2026, dia en el qual comencem parlant de la prevenció, que és la clau per evitar els incendis a la Garrotxa. És una de les reflexions del director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan. Explica que no s'ha d'estar preocupat, però sí en alerta per evitar uns incendis que, per fortuna, no han afectat a la comarca en els últims anys. Diu que s'ha de treballar conjuntament amb els agents implicats i fer una tasca important de control, tenint en compte l'arribada de l'estiu i de retruc, evidentment, les altes temperatures.
L'informatiu del migdia.
Els incendis no són protagonistes a la Garrotxa en els darrers anys, però això no vol dir ni que el risc sigui baix ni que hi hagi un estat de relaxament davant de les temperatures altes que es preveuen en els propers mesos. L'estat dels boscos s'ha de cuidar, sigui quina sigui l'època de l'any, per tal de fer una tasca de prevenció. El director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, ha explicat que és important estar-hi a sobre i no relaxar-se davant d'un perill d'incendi generalitzat del territori.
Esperem que no hi hagi cap mena de problema, no hi hauria de ser. Estem en una comarca que segurament el risc d'incendi cada vegada serà més important, però fins a dia d'avui no era dels riscos més destacats. Podem mirar les dades de les hectàrees cremades dels últims anys, però és veritat que és un tema que hem de treballar, hem d'estar atents i hem d'estar sobre i hem de planificar.
Remarca que actualment des del parc ja treballen en el manteniment dels boscos per tal de reduir al màxim el perill i les dificultats en cas d'incendi.
Hem d'estar alerta, hem de treballar. De fet, estem treballant i ho tenim en ment, treballar amb aquesta resiliència dels boscos, treballar tot el tema d'aigua. Ara sembla que hi ha aquesta abundància d'aigua, però bueno, hem de ser conscients que estic gairebé segur que també arribarem a l'altre extrem d'aquí no vull ficar data, però estic segur que arribarem a la sequera una altra vegada. Llavors, vull dir, és el moment que hem de treballar de forma conjunta amb tots els diferents agents de la comarca.
Un dels fets que va preocupar fa pocs mesos van ser les ventades, que van deixar molts arbres caiguts i vies totalment tallades. El director del Parc Natural explica quines actuacions es van fer.
Sí, és veritat, vàrem tenir certes... van caure certs arbres a diferents zones. Per sort no hi va haver cap mena de... Bueno, hi va haver complicacions logístiques, però no personals, per sort. Llavors, bueno, nosaltres el que vàrem destinar va ser molts recursos a ajudar els diferents ajuntaments, els diferents propietaris a netejar, sobretot el que ens van preocupar per netejar els itineraris o camins que s'havien quedat tallats.
Uns arbres que, si seguien en aquell estat, es podien convertir en autèntic combustible amb l'arribada d'altes temperatures. Actualment el risc d'incendi generalitzat existeix i a la Garrotxa també se l'ha de tenir en compte.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Aquest cap de setmana hem conegut la mort de mossèn Salvador Batalla, lluitador incansable per les llibertats democràtiques. Batalla va rebre, recordin, l'any passat la medalla Ciutat d'Olot, que atorga l'Ajuntament de la ciutat. Ens ho explica l'Anel Puigbert.
Va néixer a Camprodon l'any 1936, va ser ordenat sacerdot l'any 1959 i va ser vicari, successivament, de les parròquies de Breda, Calella i Banyoles. L'any 1968, després d'haver estudiat Sociologia a la Universitat de Lilla, a França, durant 2 anys, va ser nomenat rector de la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts. En aquesta parròquia, Salvador Batalla va aplicar l'esperit renovador del Concili Vaticà II a l'Església Olotina davant del nacionalcatolicisme que encara imperava en el clergat local. Però més enllà d'un servei pastoral obert i proper, la parròquia va exercir un paper polític inqüestionable en els últims del franquisme a la ciutat. Les seves dependències van acollir reunions de partits polítics, sindicats i associacions de veïns, aleshores clandestins o semiclandestins, i activitats culturals prohibides. Salvador Batalla va abandonar Olot l'any 1979. Va continuar la seva vida pastoral com a rector de les parròquies de Palamós, Sant Pol de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Santa Susana. La seva implicació social es va mantenir en les diverses responsabilitats diocesanes i extradiocesanes que va exercir en els camps del turisme, la immigració, el pelegrinatge i l'habitatge, algunes de les quals van ser reconegudes i premiades. Es va jubilar l'any 2014. Des de l'any 2022 residia al casal Maria d'Olot. L'any passat, l'Ajuntament d'Olot va atorgar la màxima distinció a mossèn Salvador Batalla per la seva contribució a la reivindicació i la defensa de les llibertats democràtiques i la cultura catalana durant els últims anys de la dictadura franquista. Batalla va exercir, entre d'altres, com a rector de la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts, però també com a director del setmanari Olot en Mission. En aquest sentit, Batalla, molt humil, admetia que no s'esperava que la gent i l'Ajuntament el tinguessin encara tan present i va agrair profundament aquesta distinció. Mossèn Batalla ha mort a l'edat de 90 anys. Durant aquest diumenge s'ha dut a terme la vetlla al tanatori i també aquest matí s'ha dut a terme la cerimònia especial que s'ha preparat a l'església de Sant Esteve d'Olot. A posteriori es traslladarà a Sant Pol de Mar, on serà enterrat per desig exprés del difunt.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
A les Planes d'Hostoles, l'Ajuntament vol convertir la Fira de Sant Jordi en una mostra multisectorial. Aquest cap de setmana ha portat una ocupació al 80% a hotels i gairebé un ple absolut als càmpings. De cara a l'any que ve, l'Ajuntament vol afegir-hi una àrea adreçada a la maquinària agrícola i industrial.
La Fira de Sant Jordi de les Planes d'Hostoles, una matinal de família i cultura popular tradicional, es consolida en la seva tercera edició amb un gran impacte en el sector hoteler i la restauració del municipi. Els allotjaments han fregat el 80% i els càmpings pràcticament s'han omplert. A més, l'alcalde del poble, Marc Puig, destaca una novetat per a la pròxima edició, aprofitant que el sector de la pagesia és molt present al municipi.
I la idea que treballem és tenir una part de maquinària, sigui maquinària agrícola o bé maquinària industrial, pensant molt en retroexcavadores, excavadores, tot tipus de màquines de la construcció, no? Perquè al cap i a la fi també és un sector que ha format part i forma part del nostre poble, no? I per tant sí que estem mirant d'obrir aquest sector i que aquesta fira vagi creixent i es vagi convertint amb el pas dels anys en una fira multisectorial on puguis trobar qualsevol tipus de productes.
Puig recorda que quan es van plantejar la fira ja tenien clar que funcionaria perquè en aquestes èpoques de l'any no n'hi ha cap d'aquestes característiques en tota la comarca. Els paradistes també estan contents. L'editor Pablo Odell explica com ha evolucionat la mostra des dels seus inicis.
Com a paradista encantat, cada any ha anat a millor. Aquest any, ara li comentava, doblat respecte a l'any passat i també la pròpia fira es va consolidant, la gent va venint, cada vegada hi ha més activitats complementàries i com a mínim hem passat de fer aquelles fires al trasto a fer aquestes de contingut cultural i català, amb la qual encantat de la vida.
La Fira de Sant Jordi ha comptat també amb la trobada de puntaires, una concentració de cotxes i motos antigues i un concert a càrrec de Xiula.
Evidentment, setmana marcada, com ara escoltaven, per als llibres, les roses i, evidentment, les lectures de quilòmetre zero. En aquest cas, parlem ara de Sales de Llierca i Montagut i Oix, que ara protagonitzaran l'Alta Garrotxa en essència. És el 16è volum de la col·lecció Guies Patrimonis Locals de la Diputació de Girona, que tracta del patrimoni cultural, arquitectònic, natural i històric de la zona. A més, també ofereix una guia de rutes per fer en aquest espai, informa Néstor Carvajal.
La Diputació de Girona ha finançat el llibre L'Alta Garrotxa en essència, entès com un servei als pobles, especialment als més petits, que tenen menys possibilitats d'arribar a fer-ho. Aquest llibre és el 16è volum d'una col·lecció que va néixer l'any 2000. Parla el director de la col·lecció Guies Patrimonis Locals, Joaquim Tremoleda.
Va ser una proposta que ja fa més de 20 anys que els hi vaig fer i els hi va agradar el projecte i era un projecte basat en això, en el patrimoni local de tots els pobles de les comarques. El que passa que té unes petites diferències que normalment són unes guies destinades a conèixer aquest patrimoni local i que normalment és supramunicipal, és a dir, normalment sol ser més d'un municipi perquè s'ajunta per espais geogràfics, algun entret concret, una vall d'un riu, tal.
Dintre del llibre han participat 5 coautors, cadascú expert en el seu camp. Joaquim Monturiol és un d'ells i explica com ha sigut el procés de cooperació i creació.
És fàcil amb tanta gent perquè cadascú té la seva manera d'escriure, a més a més. Després hi ha una limitació d'espai, és a dir, els textos poden tenir unes pàgines determinades, per tant potser voldries explicar més coses i no tens l'espai suficient per fer-ho, per tant llavors vol dir que s'ha de retallar. I després, un cop tenim els textos de tothom, el que s'ha de fer és intentar unificar el discurs, perquè no vegis doncs, que els textos són tan diferents com passes d'un tema a un altre.
Per exemple, parlant des d'un punt de vista de natura, segons en Francesc Córdoba, biòleg i coautor, l'Alta Garrotxa és molt especial, però no per tenir una fauna o flora úniques, sinó per la seva geomorfologia. És a dir, un tipus de paisatge escarpat, molt concret, que ha definit i determinat la vida a la zona. A més, els ajuntaments de Sales de Llierca i Montagut i Oix agraeixen el suport de la Diputació que sense aquest no hauria sigut possible de cap manera publicar el llibre.
I Sílvia Vilacova publica Entre fogons i pintures. En aquesta novel·la l'autora posa de manifest els prejudicis existents en una relació de parella, sobretot quan la dona és més gran que l'home. El llibre, concebut com un diari, arriba després de les publicacions dels últims anys amb un alt contingut eròtic.
Sílvia Vilacova, llicenciada en dret i autora d'altres llibres com Eric dins del cor, ha publicat el seu darrer llibre, Entre fogons i pintures, una novel·la romàntica amb tocs d'erotisme ambientada a la Costa Brava i que tracta els rols de gènere, els prejudicis o els estereotips.
Que també sí. Tenim paradisos aquí a l'Escala, a la Costa Brava, que són meravellosos, no? I per tant, sempre he volgut marxar d'aquests estereotips, de milionaris, de gent, saps què? Vull dir que bueno, sembla que tenen la vida solucionada i que bueno, a vegades no és el cas.
Per a l'autora, els personatges de la seva novel·la se senten com a propis fills.
Per tant, en certa manera, viuen i els hi passa coses perquè al timor tu reflexiones, encara que te fiquis a la pell d'ells, de veure què els hi passarà, com els hi passarà, saps què vull dir, quina vinculació tindran. I en aquesta, per exemple, també hi ha molts de secundaris, que vull dir, bueno, anem teixint xarxes, vale? de gent que dius, bueno, és que aquest me fa pensar realment en aquest botiguer, amb aquest peixater, o te fa situar coses que d'això.
A més, la història està escrita en primera persona des del punt de vista d'en Pep. Per sobre, hi ha un narrador omniscient que uneix els fils de la trama. Vilacova explica com s'ha ficat a la pell d'un home.
En aquest cas, en Pep, el que parlàvem d'estereotips, té 15 anys menys que l'Alícia, vale? Parteix d'aquesta història que ell té 39, encara no ha fet els 40 anys, val? I després a l'hora d'escriure, quan d'això, jo intento que sigui com més directe, no ho sé, les dones sempre ens tenim aquest punt de, no ho sé, a vegades de buscar les paraules com més fines, més elegants, més, és que vull dir, més sutils i no sé què, i en canvi ell, de certa manera, és com més clar.
La novel·la pretén reflexionar sobre com la societat reacciona a una relació sentimental poc habitual. És aquí on entra la xarxa de personatges secundaris per donar color a aquesta idea principal.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns amb la Unió Esportiva Olot, que va sumar ahir a la tarda un punt d'or contra el Barça Atlètic. L'equip de Roger Vidal va refer-se d'un altre penal en contra i a la segona meitat va trobar la recompensa en forma de gol de Martí Soler per acabar empatant a un. Amb aquest empat, els olotins s'asseguren arribar a l'última jornada en zona de permanència, passi el que passi, aquest diumenge a les 12 del migdia a Reus. Ara tenen 2 punts de marge amb el play-out i 3 amb els ascens directes, ens ho explica en David Planella.
Molt bon partit de la Unió Esportiva Olot contra tot un Barça Atlètic que arribava embalat a l'estadi municipal. El filial blaugrana, amb 2 victòries seguides i amb el play-off a l'horitzó, va topar amb la solidesa defensiva dels olotins, que fins i tot van fer un pas endavant en atac en molts moments de l'enfrontament. El tècnic Roger Vidal creu que el seu equip va mereixer més que un punt.
És un punt que ens està fent poc ara mateix, perquè crec que hem estat molts minuts a un gran nivell i poder meter els 3, no? Però bueno, demà crec que el valorarem més que avui, però es tracta de seguir sumant, de fins a força a casa com hem fet durant la temporada, i aquest punt ens acosta una mica més a l'objectiu.
Com el Castelló ve la setmana passada i el Barça Atlètic, l'equip més golejador de la Lliga, només va poder superar Pol Ballester amb un llançament de penal al minut 14. L'àrbitre va xiular l'enèsima pena màxima en contra de l'Olot aquesta temporada per una agafada en una acció al segon pal d'una jugada de corna. El camp va ensenyar targeta groga a Uri Ayala, però el descans va rectificar i la va apuntar a Joel Aromí, que es perdrà per acumulació de targetes grogues el partit de diumenge al camp del Reus.
Ostres, veig una diferència de criteris segons l'àrbitre, no? Que això genera dubtes, perquè avui és penal, no passa res, però a vegades es donen a l'àrea contrària que són iguals o més greus i no el piten perquè és estratègia i costa molt pitar-lo, i avui ens l'ha pitat.
Tot i el gol en contra i la indignació amb l'arbitratge, l'Olot va anar a la seva i es va refer molt ràpid. Va fer una gran segona part de la primera meitat, amb ocasions a la porteria de Diego Cochen, i també va mantenir la línia en el segon temps, quan per fi va trobar l'empat. Va ser obra de Martí Soler, que un cop més va ser on havia de ser per marcar l'àrea petita i fer l'empat a un. El Barça Atlètic va crear un parell d'ocasions clares en el temps afegit, però finalment l'Olot va ser capaç de mantenir un empat que li dona un punt d'or en la lluita per la permanència. Els olotins, que ara tenen 39 punts, en tenen 2 de marge amb el play-out, però la setmana que ve s'enfronten els 2 equips que tenen per sota. El Castelló, que també té 39 punts i ara està salvat, i el Barbastre, que en té 37 i ocupa el lloc de play-out. Tenint en compte que l'Olot té l'averaix guanyat amb aquests 2 rivals, l'equip garrotxí s'assegura arribar a l'última jornada fora del lloc de promoció de permanència, passi el que passi diumenge. Tot i això, Roger Vidal està convençut que el seu equip pot guanyar Reus.
Jo veiem com està l'equip a 6-6. A mi l'equip em dona una confiança terrible. Portem victòria empat, però a mi l'equip em transmet unes bones vibracions terribles. Avui ha fet un treball brutal contra un rival brutal, i per tant et dic 6-6. Amb 6-6 estem salvats 100%, però crec que amb 4-6 també estarem salvats, no? Llavors, bueno, ara toca Reus.
Pel que fa al descens directe, l'Olot té un marge de 3 punts, que són 4, tenint en compte que també té l'Averas guanyat amb l'Eivissa, l'equip que aquesta jornada ha caigut en zona vermella. Falten 2 jornades i tot està obert a la part baixa de la taula de segon. segona federació.
De futbol a hoquei patins, per parlar de la remuntada i reacció de l'hoquei olot a Palafrugell. Els olotins van ser capaços d'aixecar dues vegades el marcador en contra i es van endur els 3 punts, guanyant per 2-3 a la pista del segon classificat. Un gol de Marc Prat a falta d'un minut i mig pel final va donar una alegria al conjunt olotí després de dues derrotes consecutives. L'hoquei olot depèn d'ell mateix i podria tancar la permanència a la propera jornada, aquest dissabte a 7:45 a la Josep Jou, davant del Club Patí en el Corcón. Després d'una golejada a casa com la que va patir l'hoquei olot la setmana passada, la reacció de l'equip va ser totalment de conjunt ferit i amb necessitat de canviar la imatge. Aquest dissabte visitava Palafrugell, una de les pistes més complicades de la Lliga i que compta amb un equip amb el principal objectiu de retornar a l'hoquei Lliga. Entre setmana, una baixa per cadascun dels dos conjunts, David Carles per la banda olotina i Gerard Pujol per la banda dels palafrugellencs, dos jugadors que no van poder disputar el duel. A la pista, primera meitat marcada pel ritme, la intensitat i dos grans gols. El primer del Palafrugell va arribar al minut 7 amb una xica i pica de Vial Dunjo que sorprenia els olotins. Un 1-0 que no va trastocar els plans dels amics i Ràfols que van empatar gràcies a un gran gol de Tomàs Mercè al minut 22.
Les sensacions són molt bones perquè ens emportem els 3 punts, però sobretot les sensacions són molt bones perquè tornem a competir com volem. Llavors al final, ho hem dit moltes vegades, hi han detalls, ells han tingut superioritat, nosaltres hem tingut directes, ells també després han tingut directes, hi ha molts moments en què el partit es podia haver trencat si encaixava amb aquest tercer gol, no ha estat així, hem empatat, hem portat el partit allà on te volíem, però sobretot hi ha hagut molta intensitat defensiva, molt de sacrifici, s'han tapat xuts i s'ha estat a dins del partit que al final, a banda dels punts, també s'ha de convertir en el que sempre demanem, no? Amb la nostra exigència, amb el que ens hem de demanar cada partit.
A la represa, més gols, boles aturades i gir de guió. L'hoquei olot va tenir dues directes a favor que Marc Prat no va poder marcar, després que Rabiti, amb una gran definició al contraatac, marqués el 2-1 al minut 33. Tot i no poder aprofitar les boles aturades ni la superioritat, els olotins també van sobreviure a una inferioritat després d'una targeta blava a Joel Pagès i una directa d'Aragai que va anar al pal. Uns detalls que van acabar ajudant a un hoquei olot que va girar la dreta i va remuntar el partit. Joel Pagès marcaria el 2-2 a 5 minuts pel final, després d'una brillant assistència de Daniel Mangas, i Marc Prat a un minut i mig pel final marcaria el 2-3 després d'una gran jugada entre Mangas i Martí Arranyón que Prat transformaria en gol.
Tant si guanyàvem avui com si perdíem, passava per la setmana que ve a casa, però també és veritat que el coixí és molt més ampli, són 12 punts amb ell, són 12 punts amb l'Alcoi, en queden 12, per tant voldria dir que els dos equips haurien de guanyar els 4 partits que queden, per tant bueno, crec que hem fet un pas molt, molt important, si no pràcticament definitiu, per salvar-nos.
3 punts d'alliberació per un hoquei olot que en suma 24 i es troba 12 al descens, quan precisament en queden 12 per disputar-se. Dissabte a la Josep Jou, oportunitat per tancar la permanència definitiva davant del Club Patí en el Corcón, equip que ara mateix baixaria de categoria.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada parlem dels més de 700 participants a la 48a edició de l'Embardissada. La marxa popular que s'ha dut a terme aquest diumenge ha comptat amb una distància de 20 quilòmetres, amb més de 900 metres de desnivell. Des del Centre Excursionista Olot, entitat organitzadora, afirmen que la marxa arribarà fins a la 50a edició, però que a partir d'aquí el futur és incert. Jan Bretxa.
La contraportada.
És la 48a edició d'aquesta caminada tan popular. Es parla d'una de les més característiques de la comarca. L'Embardissada va començar l'any 1978 i s'ha continuat cada curs fins a arribar a la 48a edició aquest 2026. Com a fet clau és que aquesta comença en un lloc diferent respecte a l'any anterior. En aquesta edició s'ha començat des de l'Hostal Nou de Bianya. Concretament, la sortida s'ha fet al polígon industrial Els Morrals. El recorregut d'aquest any compta amb 20 km i 900 metres de desnivell i l'itinerari proposat és apte per a tothom, tant gent gran i jove. Tampoc s'han volgut perdre els animals que han acompanyat els seus amos en aquest trajecte. Hem parlat amb Albert Rovirola, president del Centre Excursionista d'Olot.
Hi ha itineraris més complicats que altres. Concretament aquest any és un itinerari més senzill, perquè també ens feia gràcia donar a conèixer aquesta part de l'Alta Garrotxa, de la Vall de Bianya, que potser és menys coneguda, no?
Aquesta edició ha comptat amb uns 700 participants a l'Envardissada, i que continuï any rere any així és per la seva característica clau, la redescoberta de camins de l'Alta Garrotxa. Parlem amb Xavier Gravalosa, organitzador de l'Envardissada.
La cosa estrella de l'Envardissada és la redescoberta de camins històrics de l'Alta Garrotxa. Vull dir, portem ja 48 edicions donant a conèixer un patrimoni que ha quedat oblidat per l'abandonament rural, en part, de tot el que és l'Alta Garrotxa.
A més, no es queda com una excursa qualsevol, ja que gràcies als voluntaris i organitzadors de la prova es poden netejar camins i mantenir aquestes rutes oblidades. Per part del Centre Excursionista d'Olot, s'asseguren fer fins a la 50a edició de l'Envardissada a causa de l'èxit any rere any de la participació ciutadana. Però després de la 50a, el futur ja és més incert. L'excursió va començar diumenge a les 7 del matí al polígon industrial dels Morrals, a Hostal Nou de Bianya.
Amb l'Envardissada i el seu èxit de participació, aquest diumenge tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 20 d'abril de 2026. D'aquí breus instants, com sempre, el tercer temps amb en David Planella i companyia, amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Nosaltres tornem a partir a les 3 amb més actualitat als serveis informatius d'aquesta casa de Ràdio Olot. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.